Bona tarda, són les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La victòria d'ahir contra l'Espanyol B confirma la tendència a l'alça del centre d'esports. L'equip va guanyar sabent contrarrestar un molt bon partit del filial Perico. Va tenir la intenció d'atacar fins i tot en els moments més delicats, quan el partit estava controlat, però l'equip de Gai es va posar a un gol només en el marcador. Va tenir l'encert i la sort també de colpejar quan calia i de saber forçar un penal i una vermella que, per molt que protesti el tècnic espanyolista, semblaven prou clares. A més, brindar també a l'afició ahir més de 3.600, un triomf que situa els arrequinats tercers empatats amb el segon lloc. Ja són 8 les jornades sense perdre, un dels equips amb una ratxa d'imbatibilitat més llarga de tot el futbol espanyol, i a les portes de visitar el Johan Cruyff diumenge per jugar contra el Barcelona B, la imatge transmesa és la d'un equip que cada cop juga més de memòria, cada vegada té més automatismes, jugui Oscar Rubio o, com ahir, Aitor Pascual al carril dret, actuï Lanza o Aaron Rey a la mitja punta, jugui qui jugui, la voluntat de fer ample el camp i d'obligar a bascular de costat a costat al rival fins a desgastar-lo i trobar espais està donant els seus fruits. I més ahir, amb l'acumulació de peces pel mig a la segona part amb un rombo que va fer les delícies dels arlequinats. No cal dir també que el partit d'ahir confirma que quan Adri Cuevas funciona, el Sabadell rutlla. S'ha convertit pràcticament en el termòmetre del conjunt d'Hidalgo des del mig del camp. És un dels tres intocables que ho han jugat tot en les 9 jornades que portem disputades, i a sobre ahir amb un doblet inaudit des de la seva arribada a la nova Creu Alta, ja que fins ara només havia notat un gol la Diana Castàlia de la temporada passada. Per tant, una setmana més crida la prudència perquè això acaba d'arrencar, però cada setmana que passa l'equip i el cos tècnic ens aporta un argument més per creure en ells i per il·lusionar-nos amb fites ambicioses.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, el Roger Benet. Arrenquem.
Es comenta la recepció.
El postpartit d'aquest 3-1 del Sabadell contra l'Espanyol B, amb les declaracions d'Antoni Hidalgo i també el balanç de l'ahir comentarista del Sabadell en joc, Quico Díaz, serà el primer plat del menú. Tindrem també molt de waterpolo o el derbi guanyat pel Mercantil Olímpia, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Pablo Machín es va estrenar com a tècnic de l'Espanyol amb derrota. L'equip perico va perdre ahir a casa per 0-1 contra el Villarreal amb el solitari gol de canvi, el que eleva a 5 els partits sense puntuar de l'equip blanquiblau a casa. A més, el ja campió del món Marc Márquez segueix marcant el ritme a MotoGP. El cerverí va endur-se ahir el Gran Premi del Japó per davant de Quartararo i de Dovizioso, el que ha donat a Honda el títol mundial de constructors. I Sud-àfrica ha guanyat per 3-26 al Japó i ja és a les semifinals del Mundial de Rugby. Abans Gales havia superat d'un 20-19 França. D'aquesta forma queden definides les dues semifinals. Dissabte la gran favorita, Nova Zelanda, s'enfrontarà a Anglaterra i l'endemà diumenge es disputarà al País de Gales, Sud-àfrica.
I a les xarxes socials.
Ara que ja tenim aquests semifinalistes del Mundial de Rugby, hem donat un cop d'ull avui als pronòstics que hi havia a la porra organitzada pel Sabadell Rugby Club. De la redacció, per exemple, 3 persones van fer-la. El Cesc Garcés, que ja en fa carotes des de l'altra banda del vidre, ha encertat 2 de 4 semifinalistes. Li han fallat Irlanda i l'Argentina. El Pau Vituri, servidor, 3 de 4. En el meu cas ha punxat Irlanda, en el del Pau, Austràlia. No està gens malament, tenint en compte que només 2 perfils han encertat els 4 semifinalistes. Rugby o Barbària i Gerard Barrés. Ara només falta clavar l'ordre dels 4 primers classificats.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, arrenquen a hores d'ara les segones meitats de 4 enfrontaments de la segona divisió de l'Uzbekistan: Zorazm Oktepa, Nefti Iftishor, Shardor Shortan i Meshal Isikol Fergana.
Avui celebra el seu aniversari
el porter del Sabadell, Adrià Collet, que bufa avui 20 espelmes. També és l'aniversari de l'exatleta de la Jazz, Sergio Ruiz. I, per cert, avui també és un bon dia perquè el Pau Vituri ens convida a dinar al Brutal, ja que està fregant ja els 30 anys.
l'enquesta.
Qui va ser el millor arlequinat del Sabadell 3 Espanyol B 1 d'ahir? Com sempre, com cada setmana, com cada dilluns, teniu temps fins que acabi aquest programa, fins les 3 en punt, per votar a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, 42 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria amb aquesta música d'atenció que segurament no té absolutament res a veure amb el dolç moment que travessa el Centre d'Esports Sabadell, una nova victòria, aquesta casa, la segona de la temporada de la nova Creu Alta. I a més de forma prou convincent, amb un partit que va ser un autèntic partidàs, amb anades i vingudes, amb molt de ritme, i que al final el Sabadell es va saber sobreposar a també, per què no dir-ho, un molt bon partit del filial Perico. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La veritat és que el partit d'ahir, si algú tira de tòpic i diu és que clar, la segona ve suporífera, pel partit d'ahir no serà.
No, ahir va ser, no sé si l'excepció que té tota regla, però sí que la veritat va ser un partit d'aquells atractius per l'espectador, fins i tot per als que ahir es connectessin per primera vegada al món de la segona B, quedarien gratament sorpresos, perquè, salvant totes les distàncies, hi ha partits de segona i partits de primera divisió que no arriben al nivell futbolístic d'atracció, insisteixo, per l'espectador que va tenir per molts moments, durant moltes fases, aquest de Sabadell Espanyol B.
I molt segur que van venir ahir per primera vegada o des de feia molt de temps a la nova Creu Alta amb aquest dia del soci, dues invitacions per cada abonat. Després en parlarem, més de 3.600 persones que fan del partit d'ahir un dels més vistos a l'estadi en persona de tota la categoria de bronze del futbol espanyol i que al final acaba confirmant una tendència a l'alça del Sabadell que ja venim apuntant des de fa setmanes. Són 8 ja les jornades, 2 mesos consecutius sense perdre des del primer partit contra el Castelló, però també una tendència que es consolida a nivell de joc, de sensacions, d'aquesta idea que el Sabadell cada cop més juga de memòria.
Sí, al final s'ha canviat un sistema en qüestió de les 6, 7, 8 jornades de final de temporada passada que es van aplicant amb una sèrie de jugadors, que s'ha intentat materialitzar també al llarg de la pretemporada amb les noves peces, encara que si anéssim a destriar els 11 titulars d'Antonio Hidalgo, la veritat és que és una combinació bastant exacta entre els que ja hi eren i alguns de nous. Per tant, aquí s'està fent una barreja prou interessant, però és evident que més enllà de l'accident amb clara superioritat del Castellón a la primera jornada, després podríem dir que trobem un Sabadell reconeixible amb ell mateix.
Sí, potser Olot és una mica excepció en quant a manera de jugar.
No,
però...
i evidentment, i Llagostera, perquè canvies el sistema que ja vas aplicar en aquell mateix camp en pretemporada i contra el mateix rival. Però en quant a ser un equip reconeixible tot ell, la veritat és que és fàcil veure-ho, i dos, els jugadors cada cop la sensació com a mínim que transmeten és que ho tenen prou assimilat. Després sortirà bé, sortirà no tan bé, sortirà regular o sortirà fins i tot algun que altre desastre que malauradament segur que ens trobem, ni que sigui per probabilitat, en 38 jornades. Però com a idea crec que ha quedat prou clara i prou assentada ja que aquests són els paràmetres en els quals es va jugar el Sabadell i als quals ens hem d'acostumar tots plegats.
I victòria a casa, que també era una de les assignatures pendents, que fora de casa la cosa funciona a les meravelles, ho hem comentat, però a casa només s'havia guanyat un partit contra la Nucía i ara ja tenim el segon.
Sí, després del partit de Llagostera crec recordar que va ser gairebé l'argument al qual ens hi agafàvem tots plegats, no? Victòria important al camp de Llagostera, victòria patida al camp de Llagostera, l'equip havia estat molt, molt ferm a l'hora de saber com jugar el partit al camp de Llagostera, etc, però sempre hi havia un però final, no? Que era allò de val, però ara toca jugar a casa, ara toca que això també es demostri a casa, ara toca, i bé, i ahir doncs va sortir tot això que trobàvem a falta, es va veure i va aparèixer aquesta versió també a casa del Centre d'Esports Sabadell.
És el primer tastet del que és el postpartit del Centre d'Esports Sabadell contra l'Espanyol B. Aquesta victòria, per cert, feia un any sencer clavat des de la jornada 9 de l'any passat que el Sabadell no guanyava un partit per 2 gols de diferència, que no tenia un tram final de partit ni que fossin els últims 3-4 minuts del temps afegit, amb una mica de calma després del 3-1 d'Adri Cuevas. Escoltem també què en pensa tot plegat l'entrenador, Antonio Hidalgo.
El futbol cada cop està més igualat, i a la segona B està molt, molt, molt igualada, no? I quan pateixes perquè no tens la pilota, has de patir sense la pilota, i s'ha de moure les cames. A partir d'aquí hi ha jugadors que tenim que tenen un físic brutal i tenen una implicació màxima amb la pilota i sense la pilota, que produeixen que facin un penal, que baixis a l'espai 40 vegades i quan fa la 41 t'agafen i perquè plantaves sol davant del porter. I bueno, això és jugar al futbol també, no? Portem 18 punts, una quantitat de punts enorme. Està clar que hem de millorar coses, que m'agradaria moltes vegades que juguessin com van jugar a Llagostera, però bueno, al final arriben com arriben. Hi ha conseqüències. Tu tens la pilota, no et xuten. Tens més la pilota, et xuten una mica més. Nosaltres som sòlids en aquesta situació. Aquí cadascú està clar que fa la seva lectura, no? Però hem de posar una mica en valor del que estem fent, no? Quan tens la pilota i no et xutes, és perquè tens la pilota i no t'han xutat. Perquè quan et piten un penalti claríssim, una posició claríssima, és perquè per l'àrbit. Perquè l'altre equip juga molt bé, tu pateixes i empates. Perquè sempre li hem de donar un valor a el que estem fent, a el que fan aquests nois, a el que estan fent l'afició que està aquí al voltant. Hem de posar una miqueta de cordura a tot. No tenim una vareta de tenir els 90 minuts de la pilota. Al final, ostres, i els jugadors també s'han de donar compte que això és molt difícil, que guanyar, ara sembla que, ostres, guanyem fàcil. No, hem parlat durant aquesta setmana de, hòstia, la dinàmica a casa l'hem de... Ah, però no, és que... No, és molt difícil guanyar partits a la segona B. I, hòstia, d'on venim? Això ho hem de valorar més. L'afició nostra a casa nostra és molt important, perquè quan pateixes i t'animen, el jugador nota dintre del camp, i el rival també. O sigui que, ostres, que estiguin al nostre costat, hòstia, molt bé, tenim 2.600 socis, em sembla. Hòstia, aquesta gent li hem de posar un monument, aquesta gent. Quan més jornades passes i continues allà és perquè estàs fent moltes coses, però bueno, tenim 18 punts, queden moltíssims punts per fer per anar aconseguint objectius, i a partir d'aquí tots els partits seran molt, però que molt difícils, no?
Un tastet de 2 minuts i mig aproximadament del que va ser la roda de premsa de l'entrenador, d'Antonio Hidalgo. La podeu recuperar, per cert, a radiosabadell.fm o al perfil de Twitter de l'emissora, si la voleu escoltar de forma íntegra, @radiosabadell. Estaràs amb mi, Sergi, que amb un punt, no sé si dir de ràbia, diria que sí, o com a mínim de voler treure una miqueta de pit, de dir, tot venia arran d'una pregunta sobre les valoracions que feia José Aurelio Gay, l'entrenador de l'Espanyol B, que reclamava una mica més de justícia arbitral. Deia que fins i tot semblava que estava una mica inclinat al camp d'una banda i no pas de l'altra, perquè es queixava de les decisions preses per l'àrbitre, i al final va treure una mica de pit d'Antonio Hidalgo, de dir, que si som tercers empatats amb el segon i jugant d'aquesta manera, alguna cosa bé estarem fent també.
Sí, una mica, ara no per fer allò de ser més papistes que el papa, el que vam fer aquí el dia del Castelló, no el dia de l'Olot, no, al final li has de donar mèrits al rival dels problemes que s'ha pogut trobar el Sabadell en un moment donat. I ahir, doncs, a la inversa, que el Sabadell se li va posar tot de cara, és cert. Al final, un penal et posa en bona situació, una expulsió encara et millora molt més l'escenari, però si som justos, ja abans del penal i ja abans de l'expulsió, la sensació que estava transmetent l'equip era bona. La sensació que transmet l'equip a la segona meitat, amb superioritat i amb el marcador a favor, també va continuar sent bona. Per tant, és cert que tothom pot treure les seves lectures i les seves interpretacions i buscar-li el matís allà on vol, però també és cert que el Sabadell alguna cosa estarà fent bé al llarg d'aquestes jornades, quan al final encadenes 8 partits seguits sense conèixer la derrota, sense haver perdut encara fora de casa en els 4 desplaçaments que s'han jugat fins al moment, i on t'has situat, doncs això, tercer amb els mateixos punts que el segon classificat, i a només 2 punts d'un equip que podríem dir, com el Lleida, ja comença a tenir mig primer camí fet. Perquè allò que es diu del primer objectiu de la permanència, doncs el Lleida ja és dels que té gairebé la meitat del camí dibuixat. Però és que el Sevilla està a un pas d'estar en aquest mig camí també aconseguit i només portem 9 jornades de Lliga.
I que al final, la setmana passada parlàvem de bon joc, d'un Sabadell dominador amb la pilota, que sabia controlar els tempos del partit de Llagostera, i recordo que la lectura que feia amb Sergi era de... al Sabadell li està faltant en l'últim terç de camp, li està faltant tenir més arribades, generar més ocasions. Ahir no només són els 3 gols que fa l'equip, durant bona part de la retransmissió dèiem el que és el futbol, segona B, moltes arribades, etc, però al final pilota aturada, una acció d'un penal claríssim, d'altra banda, que es va inventar Néstor Querol i que va materialitzar Manu Lanzarote, però després va venir el doblet d'Adri Cuevas, i traient això recordo, per exemple, l'acció claríssima de Manu Lanzarote que intenta picar-li per sobre del porter de la Espanyol bé i no li surt bé, però que era una ocasió manifesta de gol. La de Néstor Querol, que és un obús a l'escaire que Adrián treu amb una grandíssima intervenció. Recordo una jugada trenada que finalitza Boniquet. Recordo també una deixada enrere de Manu Lanzarote realment molt, molt bona. Hi han com 4 o 5 ocasions clares de gol al marge dels 3 gols que també feia la tira que el Sabadell no marcava. Crec que des de el partit de l'any passat contra l'Espanyol B, per tant, 40 partits de Lliga de forma consecutiva, sense arribar al guarisme de 3 gols a favor. Per tant, ahir el Sabadell va generar molt més. Si dèiem que l'assignatura pendent era aquest últim quart de camp, els últims metres, ahir no serà per ocasions.
I donarem també part del mèrit a tot aquest escenari al rival, per tant. És a dir, la manera de jugar de l'Espanyol i d'oferir-se a l'hora de voler anar també...
també, sí, però amb la pressió molt alta del Sabadell,
també facilita, ho dic perquè que ningú s'esperi, tant de bo m'equivoqui, que d'aquí 15 dies, quan vingui el CUE, quan vingui el Badalona, veiem un partit on tot sigui tan obert com perquè el Sabadell es trobi tan còmode a l'hora de trobar-se amb tantes opcions, que tant de bo m'equivoqui.
Mira, ahir sortint de la Nova Creu Alta va sortir aquest tema i parlant amb diferent gent de l'entorn del Sabadell ens deia Manolo González és capaç de posar l'obligació que 10 jugadors estiguin per darrere la pilota constantment.
Bromes al marge. El Badalona ja ve necessitat de per si, el perfil de Manolo González és d'equips defensivament
rocosos,
molt treballats, molt, molt, molt treballats, i per això dic que també anem a donar-li, ja que abans hem dit que se li ha de donar mèrit al Sabadell amb el que fa en positiu, anem a donar mèrit que quan davant tens un equip que se t'obre tant en aquest sentit d'anar també pel partit, encara que ja el dominessis tu, també facilita aquesta feina. Veurem ara d'aquí una estona que parlem del partit contra el Barça B, també teòricament és un guió on tots dos s'han d'agradar jugant. Veurem quin dels dos és capaç de portar-se allò que diuen en castellà... l'escola de la sardina, no? Pues això.
Doncs a tot això, el partit d'ahir, com sempre, ens va deixar la particular lectura del Pau Vituri amb l'abecedari, entre altres coses, ara parlarem de la quantitat de gent que va venir a la Nova Creu Alta, però repassem el més destacat, segons el Pau, d'aquest 3-1.
L'abecedari arlequinat. A.
D'Aleix Coch, Aitor Pascual o Adri Cuevas, qui preferiu? Ningú diria que el primer feia 10 mesos que no jugava com a titular a la Nova Creu Alta. El segon va deixar el pitxitxi Òscar Rubio a la banqueta i va signar una segona meitat d'escàndol. I què dir del Mariscal? Com ja s'ha repetit en les últimes hores, quan ell està bé, el Sabadell rutlla. Ahir, 2 gols, un més que en tot el curs passat.
Sí.
De candidatura, arribats al quart de Lliga, es pot dir amb totes les de la llei. El centre d'esports ha de lluitar per acabar entre els 4 primers classificats. L'equip d'Antonio Hidalgo ha tret 18 dels 27 punts en joc, 2 de cada 3. I és tercer, empatat a punts amb el segon, l'Andorra, i a 2 del Lleida Esportiu, que és el líder. Per sensacions de l'equip i per resultats, el Sabadell és candidat a tot. D'espectacle, una paraula que sovint pot semblar molt lluny de la realitat a segona B. No va ser el cas ahir. La proposta de l'Espanyol B, valenta des del minut 1, va ajudar a veure un partit que anava d'àrea a àrea, però en les millors ocasions les posava el Sabadell. Els mitjapuntes, Boniquet i Lanza, es van associar com els àngels amb els carrilers i Néstor ho va lluitar tot a dalt, penal i vermella provocada inclosa. Calia un partit així a la Nova Creu Alta, on l'equip no acabava de treure bons resultats. De 3.638, la xifra d'espectadors d'ahir a la Nova Creu Alta, cert que amb una iniciativa per part del club sí, però va ser la millor entrada de la temporada al Temple i no és casualitat. Aquest Sabadell enganxa, aquest Sabadell il·lusiona i si la cosa segueix així, deixarà de ser aviat el sostre d'aquest curs. Diumenge hi ha desplaçament al Johan Cruyff, no al Mini, però la imatge d'una nova marea arlequinada té molts números de tornar-se a fer realitat.
Em quedo amb un d'aquests arguments que deia el Pau Vituri. Cinquena millor afluència de tota la segona B en aquesta jornada, rècord de la temporada, 4 partits seguits que va a més la xifra d'assistència al Temple, i per primer cop passem dels 3.000 aficionats, van ser 3.638, tirant de memòria ahir a la Nova Creu Alta. Home, són xifres d'una altra categoria, realment, o com a mínim dels alts d'aquesta. 3.000 i escaig, gairebé 4.000, fregant ja més a prop de les 4.000 que no pas dels 2.000. Al final són números que demostren que aquest equip està engrescant.
El sostre era, em sembla, Cultural i Deportiva, no? El Reino de León.
Sí,
em sembla que superava per poc els 8.000...
No? Correcte, sí, sí.
M'ha sorprès, m'ha sorprès,
sí,
que...
Sí, de fet, la mitjana...
Que fos un nivell tan baix per un estadi com aquell, no jugant el Castellón a casa, m'imagino que això també ajuda, aquest rànquing.
Sí, però a la línia, eh? Tampoc sí, sí. És que posin 15.000 persones cada partit.
Però bé,
sí,
està bé, està bé.
M'ha sorprès Reino de León perquè la mitjana eren de 5.000 i el partit era contra el Lleioa, que ni hi ha rivalitat, és un equip de la part baixa, per tant aquí se'ns escapa alguna cosa, però és cert que la Cultural Leonesa va portar molta gent.
Que la gent és un d'aquells estadis on no fallen, habitualment. Tenen aquell gruix, és una mica... El que
sí, diem, però la generen 5.000, són 3.000 persones més, eh?
Al final és el que diem, tu tens aquests dies de molt, molt, de menys, menys, però que al final la cosa està en xifres que, home, ara mateix aquesta mitjana de 5.000 la podíem signar sense mans. Si
cada any, però bé, cada any, i fins i tot a segona divisió.
No està malament aquesta línia ascendent, i evidentment té molt a veure, crec que a part de la promoció i a part de tota aquesta facilitat de dues entrades per soci d'aquesta setmana, que el soci segur ha tingut menys problemes per engrescar l'amic al veí, menys habitual, dient-li que és que el Sabadell ara va a la part alta i que a sobre tu passes bastant bé jugant a futbol.
Sí, però és que moltes vegades fem les lectures de buf, dia plujós, avui ja no vindrà la gent a la Nova Creu Alta, avui la televisió, octubre, ja no fa el dia aquell rodó d'estiu o de primavera per anar a veure futbol, ja és de nit quan acabi el partit, costa fins i tot d'engrescar quan és gratuït el fet de convidar a un company, i al final els socis es van moure, més de 1.500 entrades que es van retirar, la gent va respondre, i ho deia Antoni Hidalgo ara, no? Hi ha 2.600, que aquests són fidels, aquests no fallen mai, i segur que aquest diumenge hi haurà la tira al Johan Cruyff en aquesta visita contra el Barça B. Però jo crec que els altres 1.000 i escaig que van venir convidats per socis, Sergi, van marxar convençuts del que van veure, o com a mínim van gaudir, van passar una bona estona.
Sí, 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 va ser un partit del que dèiem al principi, va ser atractiu a tots els nivells, i evidentment queda aquella sensació de que vas gaudir, tu vas passar bé, vas veure bon futbol, i a sobre l'ambient acompanyava en aquest cas perquè la cosa anés també a futurs immediats.
I a tot això, a Quico Díaz, que és l'entrenador del Sabadell Nord, després l'escoltarem valorant la derrota contra la Jonquera, però que ahir també va ser comentarista, l'analista del Sabadell en joc, ens va deixar aquesta valoració, aquest seu punt de vista, aquest balanç del 3-1.
L'anàlisi del partit.
La valoració ha sido que el Sabadell, en términos y en cómputos generales, ha sido muy superior al Español, ¿no? Quitando los primeros 15 minutos, que el Español ha sido un poquito más dominador del juego, a partir del minuto 20 el equipo se ha hecho dueño del partido y con el gol de Manu Lanzarote ellos han bajado el pistón. Y luego, a raíz de la expulsión de Iago Indias, el equipo la segunda parte lo ha notado. Sabadell ha sabido hacer su fútbol, ha sabido temporizar en los momentos claves y sobre todo romper por bandas, como los dos laterales largos que tenemos de Aitor y Josu, los han sorprendido y han hecho mucho daño.
Dos dels millors ja ahir, Josu Ozcoidi i especialment a la segona meitat Aitor Pascual. Per cert, podeu votar fins les 3 si creieu que són ells, si Adri Cueva, si Néstor Querol. La veritat és que es pot triar Aleix Coc, Aaron Rey, però ara que destacava la figura dels carrilers Quico Díaz, Aitor Pascual tenia el repte de suplir a Òscar Rubio. Josu Ozcoidi no tenia cap repte perquè ha anat clarament a més també a mesura que passaven les jornades i tots dos van signar un partidàs.
Sí, van ser dos dels destacats. Com serà la jornada que hi ha en Mackay, entre cometes, i que se m'entengui, ha passat desapercebut, en aquest
no,
cas.
Fins i tot no va estar encertat,
sí,
en l'acció del gol.
L'acció del gol, encara que hi ha un vot aquí a última hora, però és veritat que no és la millor. Venia de fer-ne algunes i de, sobretot, transmetre aquella seguretat que aquest any ha portat de moment el Sabadell a ser, juntament amb dos equips més, diria que és Lleida-Castellón, parlo ara de molta memòria, o Lleida i Villarreal B, la segona millor defensa de la Lliga.
No, jo crec que és Andorra, ara. Villarreal B va encaixar 3 gols aquesta setmana,
doncs,
i està com a segon classificat de millor defensa el Sabadell, empatat, diria que en l'Andorra,
doncs,
però estic tirant de memòria ara.
Diria que és Lleida i Castellón, llavors. Si no és de Villarreal, llavors és Castellón. Andorra diria que és la millor defensa de la Lliga, mira què et dic.
Tirant-nos la piscina aquí.
Molt. Sí, sí, però bé, és igual. En tot cas, amb els gols encaixats del Sabadell, el porten a estar en un rànquing que recorda el que passava ara fa dues temporades, però a més amb una millora, que és que el Sabadell fa dues temporades era una molt bona defensa, però perquè empatava molts partits. Aquest any no només és una molt bona defensa, sinó que a més és una molt bona defensa guanyant aquests partits. Per tant,
tenint un ordinador al costat, era una ximpleria anar aquí improvisant. Millor defensa a Torra, com comentava, 5 gols en contra. El Sabadell, la segona, amb 6 en contra, empatats amb Lleida i amb Castellón. Per tant, premi per Sergi Garcés. Els 4 primers classificats, el que diem sempre, no, Sergi? Aquí, si tu defenses bé, al final acabes d'estar a dalt.
Si no ets el Barça B o el Villarreal B, que et pots permetre el luxe de tenir 10-12 sí. gols en contra, però llavors vas amb
14 a favor,
sí, els equips mitjans, anem a dir-ho així, necessiten ser forts al darrere, i si a sobre poden tenir aquell punt d'encert al davant, llavors ja és quan surt la combinació, surt perfecta.
Per arrodonir l'anàlisi tàctica d'ahir, a la segona meitat va introduir una petita modificació Antoni Hidalgo, va jugar amb un rombo al mig del camp, va avançar una miqueta més la posició d'Adri Cuevas. Ara escoltarem el de Jerez de la Frontera repassant una miqueta aquesta modificació, però al final va ser clau, Sergi, perquè, clar, després has de tenir l'encert i aquesta arribada des de segona línia que ahir va demostrar l'Andalús. Però quan es van ajuntar Xavi Boniquet, amb Àngel Martínez per darrere, amb Adri Cuevas, Lanzarote o Aaron Rey, quan s'ajunten aquests jugadors passen coses.
És ara mateix l'eix central d'aquest centre d'esport Sabadell. Quan tots estan bé, sobretot, jo per sobre de tots ells destacaria, ni que sigui per la seva posició en el terreny de joc i per als galons que ha de tenir, la figura d'Adri Cuevas, és a dir, per mi és un jugador al voltant del qual gira la versió del Sabadell. Quan l'Andalús està bé, la cosa rutlla, quan no està tan bé, l'equip ho pateix. El dia que Adri Cuevas fa aquest pas endavant, es fa amb el domini del tempo del partit, fa que la resta juguin molt bé i sobretot que els segueixin, en aquest cas, doncs, jugadors peces importants, com pot ser el que estem comentant, no? Néstor com a referència al davant, que Manu Lanzarote pugui estar més alliberat per ser el que és Manu Lanzarote, perquè ahir jugadors, com deies abans, els Jossos i Aitors de torn, tinguin tot el carril, i perquè en el fons tothom se senti amb aquest punt de seguretat. Però és evident que, ja et dic, parlant d'un dia molt coral, per mi la figura d'Adri Cuevas regeix bastant el que ha de ser el futbol del Sabadell.
Per mi la millor demostració d'això, i ho vam dir ahir al Sabadell en joc, és que perdent, l'Espanyol B, o José Aurelio Gay, decideix treure un davanter, que és Kevin Soni, per introduir un mig centre creador, un mig centre ofensiu, com és Ivan Gil, és cert que avançant després la posició de Max Marcet, però intentant donar-li una miqueta de contrapunt al mig del camp arlequinat que s'estava menjant absolutament els pericos. Destacava Sergi Garcés a Adri Cuevas. Parlàvem de canvi tàctic, l'Andalús parla així d'aquesta qüestió.
En la segunda parte con uno menos hemos cambiado un poco el sistema porque en la primera no nos terminábamos de encontrar, hemos abierto a banda porque ahí es donde ellos dejaban más espacio y aguantándonos los de dentro, y la verdad que así ha salido muy bien, ¿no? Salían muchos espacios, hemos llegado cómodamente muchas veces y se ha elegido bien, ¿no? Hemos metido 3 goles, que no es fácil, así que bueno, a seguir.
A seguir per aquesta línia i sobretot en el que estàvem comentant, no? aquest punt de col·lectivitat en la qual es mou el centre d'esport Sabadell. És evident, tots acaben tenint el seu punt de brillantor quan la cosa rutlla, i ahir, de fet, i ara sentirem a Adri Cuevas destacar un company com Néstor Querol. Algú estadístiques en mà pot pensar, no surt per enlloc Néstor Querol, i al final acaba sent determinant gairebé en totes les jugades importants, ja només de la primera meitat, que és el penal inventat, forçat per ell, en una jugada que pràcticament només ell se l'acaba creient, i sobretot després de l'expulsió de Iago, no? Doncs tot plegat. No,
i el xut que fa Lluís Adrián, també.
Per això et dic que al final dius, l'estadística no sé què dirà, però com apunta Adri Cuevas, al final tothom té el seu paper.
Si el equipo está bien, el equipo trabaja bien, al final reluce un poco los aspectos individuales de todo y hoy la verdad es que se ha dado todo bien porque no, tanto los que hemos metido gol como los que no, yo creo que Néstor ha hecho un trabajo inmenso, que es el que ha provocado el penalti, ha provocado la tarjeta roja, ha estado trabajando incansablemente, la verdad que todos en todas las líneas muy bien, ¿no? Hay que remarcar todo eso y bueno, muy, muy feliz, muy feliz.
Felicitat al vestidor del Sabadell, Adri Cuevas, un dels protagonistes. Demà, per exemple, escoltarem també a Xavi Boniquet fent l'anàlisi d'aquest bon moment que travessa ell també a nivell individual. Però ja que comentàvem el tema dels carrilers, ja que ho feia també el nostre analista ahir, Kiko Díaz, ens quedem amb un d'ells, amb Josu Ozcoidi, destacant l'aspecte defensiu del Sabadell, perquè parlem molt de quan la té, de quan la remena el conjunt d'Antoni Hidalgo, però el Guipuscoà també ha parlat de la defensa.
Sí, i en aquest cas, en la línia del que hem anat comentant al llarg de la conversa, Adri, del que portem d'Hotel Suís avui, donant-li aquest punt de valor també al rival que hi ha davant i al plantejament dels de José Aurelio Gay. Ahir, forçant en aquest cas el Sabadell també a estar molt seriós, com diu Josu Ozcoidi, que va estar l'equip a la part de la rereguarda. Tot això assumint que a mesura que van passant les jornades, una evidència que veiem tots, que és que el sistema cada cop està més clar i l'equip cada cop, resultats també acompanyen, se sent més còmode.
Creo que ellos han salido muy fuerte los primeros 5 o 10 minutos, pero bueno, al final es un filial y van en moto. Lo que pasa que creo que tenemos mucha confianza defensiva de todo el equipo y cada vez estamos más cómodos sin balón, aunque todavía nos estresamos un poco, pero bueno, creo que eso lo vamos mejorando y nada. Ha ido pasando el tiempo, sabíamos que si hacemos un partido largo, el español al final va a cometer errores, son jóvenes. Y así ha sido, hemos empezado a dominar, hemos empezado a tener más balón, más tranquilidad y al final lo que tanto ansiamos, que es el gol, pues ha salido.
Això en l'aspecte defensiu, dues més de Josu Ozcoidi. La primera, a l'hora de proposar al davant, explica el de la Sarte Oria que una de les premisses era matar el partit i no especular amb el marcador.
El míster ya nos ha dicho en descanso que ya nos ha pasado, ya nos ha pasado de querer tener el balón sin hacer daño y al final sabemos que en cualquier jugada, sobre todo los finales, te pueden hacer daño. Entonces sabíamos que teníamos que ir a por el segundo y por lo menos no sufrir. Al final, después del gol, sí que ha entrado un poquito del murmullo y tal, pero hemos seguido yendo para adelante y al final el 3-1 pues nos ha dado ya la tranquilidad.
I la darrera, Sergi, parlant d'automatismes, el que comentàvem abans, de jugar de memòria.
Sí, de tenir l'esquema, el sistema cada cop més interioritzat, no? I en aquesta línia, doncs, això, s'està treballant setmana rere setmana, quan els resultats a sobre acompanyen, doncs, tot es fa molt més coll avall.
No es casualidad, lo trabajamos muchísimo. El míster incide muchísimo en la idea de juego, en el concepto, en cómo hacer daño. Y bueno, llevamos ya tiempo con él y poco a poco lo vamos interiorizando mucho más, tenemos mucho margen de mejora y se nota, al final se nota el trabajo, somos un equipo muy trabajado. Todas las semanas, tácticamente, y bueno, luego nos deja esa libertad que necesitamos para los últimos metros, bueno, hacer cosas diferentes, pero sí, cada vez iremos memorizando todo mucho más.
Doncs de memòria, deia Josu Ozcoidi, cada cop més apamat aquest sistema, cada cop més interioritzat, però això sí, Sergi, repte majúscul, aquesta setmana.
Sí, pel Barça bé, dius, no? El fet de que el visiti el va ser classificat.
Sí, correcte, evidentment.
Per aquí, no, home, al final, els números parlen per si sols. Els hem tret del mig al miniestadi, on alguna alegria, poques, però alguna alegria ens hem endut, més decepcions que alegria, tot s'ha de dir. Anem a veure com se'ns dona
L'any passat van caure 5,
sí, aquest mateix any. Sí, per això, home, alguna alegria. Ara penso en Juve o penso en el Sabadell d'Àlvarez, amb bons partits. Sí. De tant en tant havia passat...
Antonio Carnero, que era el que trucàvem cada any.
D'alguna vegada els astres s'alineaven i teníem un bon resultat. Ah, també ens hem endut 6 gols i 5 gols i algun que altra repassadeta d'aquestes de banyo i massatge de no veure ni per on venien els mastegots, no? Anem a veure com se'ns dona el Johan Cruyff. És evident que el Barça bé juga molt bé. És evident que el Barça bé té moltíssima qualitat a les seves files. Veurem si amb Riqui Puig molt molt protegit o poc protegit després de la campanya que toca aquesta setmana. Avui deia un director de Diari Esportiu a Barcelona que se l'ha d'evacuar de la segona B. Jo m'hi sumo, si l'han d'evacuar, que sigui ja aquesta setmana i que no el tinguem pel mig, i si de pas en volen endur algú altre, també ho agrairem, perquè no jugant al primer equip...
Ahir ja tremblava algú, Carles Pérez...
Tu imagina't un Ansu Fati, que no sé si algú l'ha... en l'on sentit de la paraula, crema, baixant-lo a la segona B després de que hagi tocat ja el cel amb les dues mans, però que tenen setmana de descans els del primer equip i que això pot passar factura, bromes al marge, a que no baixin alguns d'aquests jugadors, Carles Pérez, Ansu Fati, a recolzar l'equip de García Pimienta. Veurem, veurem.
Tindrem tota la setmana per endavant, diumenge a les 6 de la tarda, aquesta primera visita arlequinada al Johan Cruyff. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys? Passengers, welcome to New York. I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, no deixem el futbol, tampoc al centre d'esports, perquè a Olímpia van viure un apassionant derbi entre el juvenil A del centre d'esports i el mercantil, i veient com arribaven els dos equips, podríem dir que va saltar la sorpresa en el marcador. 1-2 van guanyar els graciencs, capgirant a més el gol de penal que havia marcat Sergi Altimira a la primera part pels arlequinats. Una primera meitat en la qual el Sabadell va ser el clar dominador, això sí, sense tampoc crear nombroses ocasions de gol. Miqui Lladó, el tècnic del centre d'esports juvenil, reconeix que el seu equip va baixar la pistonada després del descans.
D'aquestes coses hem d'aprendre, perquè jo crec que la primera part ha sigut un partit controlat, probablement també perquè el mercantil ho volia així, volien estar ells replegats i nosaltres jugant. Crec que la segona part ha començat amb la deixa tònica i hem anat poc a poc entrant en el ritme aquest una mica somnolent d'aquests partits que al final equips com el mercantil, que potser tenen aquesta manera de jugar on no necessiten tanta pilota per generar, ells saben que tindran ocasions encara que no la tinguin, i nosaltres potser ens pensem que el fet de que no tinguin la pilota fa que el rival ja no existeixi.
Malgrat la derrota, el Sabadell continua com a millor juvenil d'aquesta Lliga Nacional, mentre el mercantil agafa aire i surt de la zona de descens. El marge, però, segueix sent molt prim, un punt respecte a la zona calenta. És per això que el tècnic, Carlos López, recorda que encara queda molta feina per fer.
No és una celebració més o menys perquè siguem al Sabadell, és un partit que estem contents, que hem guanyat i que necessitàvem guanyar. Llavors jo el que els he volgut dir és que això està molt bé, fotos si volen al vestidor, però ara ja tothom tranquils perquè hem jugat davant un gran equip i aquests punts ens han de fer per créixer. I llavors ara si jo pogués, demà recuperaríem i dilluns ja jugaríem amb el Cornellà.
La remuntada del mercantil en el derbi es va forjar en 7 minuts esbojarrats de partit del 72 al 79. El Sergi Parc va poder conversar al final de l'enfrontament amb els dos jugadors blaugrana que van protagonitzar aquest inesperat gir en el duel sabadellenc. Són Marc Ruano i Jonas Gerbolés.
Som-hi, avui doble entrevista. Dos jugadors del mercantil, els dos protagonistes, diria jo, del derbi contra el juvenil A del Sabadell, després de la victòria dels grasencs per 1-2. Primer, un dels capitans, Marc Ruano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bé, molt contents. Sabíem que seria un partit difícil, veníem amb moltes baixes i, bueno, al final, són tres punts que ens donen vida en la situació que veníem.
Y al meu costat, el Jonas Gerbolés. ¿Qué tal, Jonas? Buena tarde.
Muy bien, muy bien. Muy contento por ayudar al equipo con un gol. Y muy contento también por los tres puntos, que nos los merecíamos todos, todo el equipo.
i sou els dos grans protagonistes, no només perquè heu estat els autors dels gols, sinó perquè tot ha començat en uns 5 minuts bojos en el qual el Mercantil ha fallat un penal quan anava 1-0 baix, que l'has fallat tu, Jona, no sé què t'ha passat pel cap en aquell moment.
No, yo no sabía dónde meterme, pero bueno, todo el equipo hemos tirado para adelante y hemos sabido remontar el partido.
L'únic que el que ha sorprès més no és que el Jona fallés el penal, perquè la veritat és que el porter del Sabadell ha fet una gran aturada, sinó que després el posterior rebot, el Marc Ruano, a porteria buida, l'ha tingut claríssima i ningú es creia que l'haguessis fallat, em sembla que tu tampoc, Marc.
No m'ho creia, però bueno, m'ha passat més d'una vegada, la veritat, però bueno, no sabia en ficar-me, és una situació difícil, però bueno, després quan ha marcat el Jona jo sabia que també marcaria perquè estava predestinat. Futbol és així.
T'ha fet spoiler al Marc dient que el Jona marcaria després. Marc, per cert, de tots dos, a tu és el que se't veia més frustrat. La veritat és que des de fora la sensació que teníem una mica tots era: ostres, el Carlos em sembla que l'hauria de canviar el Marc, perquè és que ara mateix està molt afectat psicològicament, eh?
Sí, jo també ho he pensat, que em canviaria, però bueno, al final ha confiat en mi, ha pensat que podia portar alguna cosa i bueno, ha funcionat.
Res, al cap de dos minuts, tu, Jona, has agafat una pilota des de tres quarts de camp, ho has vist claríssim, no? Tenies espais i has provat el xut, i no sé com has vist tu des de la teva posició, perquè a nosaltres ens ha agafat una mica més lluny, però crec que la pilota li ha botat davant del porter del Sabadell, per això semblava a lo millor més fàcil, però potser no tant amb aquest bot, no?
Sí, ha sido una jugada de tres cuartos, cogido, me he girado, he visto que la defensa tirava para atrás y he decidido golpear y bueno, ha sido gol.
I aquí l'equip ja s'ha animat del tot, i tu, Marc, aprofitant una jugada una mica enrevessada, diria jo, no sé, ens expliques una mica, perquè hi ha hagut un parell de rebots, semblava fins i tot que l'àrbitre i l'assistent parlaven de si anul·lar-lo per possible fora de joc o no sé, com has vist tu tot plegat dins l'àrea, però al final la pilota t'ha caigut a tu, has aprofitat bé, has buscat l'espai i has marcat el segon.
Sí, sí. Bueno, motius per anul·lar-lo no hi havia, la veritat, en la jugada, era una jugada molt clara de gol i bueno, jo estava convençut que la ficaria, hi havia molta gent per allà al mig, però ja et dic, o sigui, des que ha marcat el Jona jo sabia que em cauria una i la ficaria.
Anem acabant l'entrevista, Jona. Una victòria importantíssima pel Mercantil, a més, perquè és que estava costant guanyar, havia aconseguit només una victòria en el que portaven de Lliga, aconseguir-ho en el derbi, la veritat és que deu ser un doble sabor de felicitat que arriba més en un moment important per això, perquè l'equip, a més, estava ocupant zona de descens.
Sí, sí, muy importante para nosotros sumar los tres puntos. Nos lo merecemos todos, tanto todo el cuerpo técnico como los jugadores, y para nosotros es muy importante sumar, pero nos toca Cornellà esta semana, que tendremos que sumar otra vez los tres puntos.
Mira, m'ho has tret de la boca, Jona, perquè Marc, tu com a un dels capitans, clar, avui s'ha de saborir aquesta victòria, suposo que no sé si la nit serà una mica llarga a celebrar-ho, però queda moltíssima lliga, s'ha guanyat el derbi, però queda molt a remar encara.
Sí, ara hem de pensar en el següent partit, que és el Cornellà a casa. Sobretot els partits a casa són importantíssims, si volem aspirar alguna cosa més o si ens volem salvar a casa, hem de ser un equip molt fort i que no torni a passar la setmana passada, no? Que se'ns van tres punts així molt fàcil.
Marc, moltes felicitats, moltes gràcies.
A tu.
Jo no, el mateix, moltes gràcies.
A tu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Els protagonistes d'aquest derbi a la Lliga Nacional Juvenil i a Primera Catalana frenada en sec a la bona ratxa del Sabadell Nord amb la primera derrota. A casa de la temporada, la Jonquera va saltar el Municipal de Can Urià guanyant per 1-2 davant d'un conjunt arlequinat que no va tenir el dia, però tampoc es va rendir, ni amb un home de menys en els últims minuts. Amb 0-2 en contra, les esperances d'empatar es van reduir dràsticament amb l'expulsió del porter Xavi Bisson al tram final, però tot i la inferioritat, l'exmercantilista Ivan Caballero va posar encara una miqueta d'intriga a l'enfrontament, el temps afegit ja, i Jandro, l'última acció, va tenir l'oportunitat fins i tot d'empatar. Quico Díaz, l'entrenador, ho resumeix de forma ben fàcil: no van estar a l'alçada.
Ha sido un mal día en la oficina y la Junquera ha hecho el partido que preveíamos y nosotros no hemos sabido superarlo ni estar. Ellos poco a poco nos han ido desarmando, nos han ido sacando del partido hasta que han tenido las ocasiones, han hecho los goles y nosotros luego ya al remolque no hemos sido capaces de,
ni de generar ni de casi crear ocasiones.
En la mateixa línia, un dels homes que s'ha convertit en indiscutibles en l'inici del campionat, el lateral esquerrà Alon Firman, que també reconeix que no va ser el seu dia. Analitzant el perquè d'aquesta derrota, l'israelià creu que no hi va haver excés de confiança pel fet que la Jonquera només hagués guanyat un partit o per la bona ratxa de l'equip. Simplement, diu Alon, va faltar intensitat.
Uno, mala suerte, no es tu día. Dos, trabajo de equipo, hemos intentado, pero no sé. En segundo parte se veía, no sé, muy calma, con mucha calma, y no sé, no se veía como que tenemos toda la intensidad como otros partidos que hemos tenido. No sé, yo creo que es la intensidad y más, hemos tenido que tener más confianza en nosotros y no estar con miedo a atacar.
El defensa de l'equip de Can Oriac, això sí, reconeix que se sent com a casa. Ha tornat a Sabadell, on va acabar de formar-se després d'un ràpid pas per Mallorca, i se sent important en els esquemes de Quico Díaz.
El club es genial, es como familia, te tratan muy bien, la gente brutal, es que no tengo palabras, la verdad, del club. És que brutal, el club brutal.
Una de les novetats d'ahir, per cert, va ser Xavi Viso. El porter li va treure el lloc a l'habitual Yuri Granado per decisió tècnica de Quico Díaz. Va respondre aquesta confiança amb un autèntic partidàs, salvant diferents situacions de mà a mà. En una de les accions, però, va tocar la pilota a última hora amb les mans fora de l'àrea i per això va ser expulsat, una vermella que no resta mèrits al porter del Sabadell Nord, segons el seu tècnic.
Hoy se merecía jugar por el trabajo que viene realizando en toda la pretemporada y en lo que llevamos de temporada. Y la desgracia que el chico, después de haber hecho un partidazo, porque la verdad que si no llega a ser por él, quizá el resultado hubiera sido mucho más abultado. La interpretación de que el árbitro, si era fuera dentro del área, si es roja o es amarilla, y el pobre tendrá que pagar. Me parece que este año no hay sanción para los porteros por esa acción, pero bueno, ya miraremos.
Estarem a l'espera. Amb aquesta desfeta, el Sabadell Nord es queda amb 10 punts i baixa una posició a la taula. Ara és el setè. El conjunt de Can Oriac, això sí, ha disputat un partit menys que la majoria dels rivals que se situen per sobre.
Us agradaria viatjar en el temps per traslladar-vos a l'època en què l'espècie humana començava a viure al planeta Terra? Us agradaria imaginar-vos caminant entre dinosaures?
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant.
Doncs no us podeu perdre el programa especial que el Cafè de la Ràdio ha preparat per aquest dimarts. Serem al Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per celebrar el mig segle de vida de la institució i ens endinsarem en la figura del paleontòleg sabadellenc Miquel Crusafont.
Ja es pot començar a entrar.
Tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio. De 9 a 11 amb Mireia Sanz.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre de 3:15 de la tarda. Avui s'ha confirmat, per cert, oficialment, una notícia que us vam avançar aquí a Ràdio Sabadell, i que és que Can Llong serà la seu de la pròxima edició de la Supercopa d'Europa de waterpolo femení. Dimarts 26 de novembre, a 8:15, i en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, es disputarà aquest títol a partit únic entre el guanyador de l'Eurolliga i el de la Copa Lent, és a dir, l'Estralpul Natació Sabadell, que buscarà alçar el seu quart títol de la competició davant l'Horizonte de Catània, que va caure en aquesta segona màxima competició continental després de ser eliminat a mans de les de David Palma als quarts de final de l'última Copa d'Europa. El tècnic sabadellenc, per cert, ha admès que aquest cop, aquesta vegada, preferia jugar la Supercopa a domicili.
M'hagués agradat, per exemple, que la Supercopa d'Europa fos a fora. Ja li deia al director tècnic, al Xavi Balaguer, no?
a fer l'equació de grup, anar fora i tal, però al final no ha pogut ser. També ens fa molta il·lusió jugar a casa, la Supercopa, i bueno, penso que ja anem fent, mirant de fer activitats de qüestió de grup, però sí que una sortideta fora m'agrada. El que sí que és veritat que aquestes sortides són bas i tornen, o sigui que al final no... Potser mirarem de fer algun estàs, alguna història dos o tres dies fora, això haig d'acabar de mirar-m'ho bé.
Recordem que l'Astralpool és el rei d'aquesta competició, amb un títol més que el Buliak Mini grec. Després de perdre la final a Reco del 2011 contra l'equip local, el conjunt que aleshores entrenava a Niguiu es va imposar a la final del 2013 a Moscou contra l'Ismailovo, a la de l'any següent a la Sant Jordi contra l'Olympiacos i a la del 2016 a la Nova Escullera contra el Mataró. Serà, doncs, la primera vegada que Canllong aculli aquesta Supercopa d'Europa i podem parlar ara precisament amb el director tècnic del club, amb el Xavi Balaguer. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Xavi Balaguer la preferia a casa o fora?
No, home, jo personalment la prefereixo a casa. No? És a dir, més enllà de que he vist el que deia el David Palma i que ja m'ho havia expressat, doncs jo penso que respectant, doncs, el seu punt de vista més estrictament tècnic, a nivell d'entitat i de club, doncs potser és millor portar un espectacle d'aquest nivell i que em pugui gaudir el nostre soci aquí a casa que no pas a fora.
Clar, una cosa és a nivell de cohesió de grup com a entrenador i una altra cosa és a nivell d'entitat, que evidentment serà una gran oportunitat, perquè clar, es fa una miqueta estrany, Xavi, que després de jugar quatre Supercopes d'Europa i totes quatre com a campió de la Eurolliga, sigui la primera vegada que es disputi a Canllong.
Sí, la veritat és que aquesta vegada doncs també ha sigut una miqueta rocambolesc el fet de que arribi aquí a Sabadell, perquè pràcticament ha sigut per eliminació. És a dir, els dos equips el que volíem inicialment era que es jugués en una piscina neutral. L'Alent no ha estat massa per la labor, fins i tot nosaltres vam plantejar que es jugués aprofitant la Supercopa d'Europa masculina a Marsella, que jugarà ara el proper 2 de novembre. Ja dic, l'Alent semblava que no li venia massa de cara aquesta proposta. D'altra banda, doncs, també l'Horizonte Catània té dificultats per organitzar un esdeveniment d'aquest tipus perquè no pot garantir la cobertura televisiva i, per tant, doncs, una miqueta ja us explico el recorregut que ha tingut això fins a arribar aquí a Sabadell, però que, per altra banda, nosaltres, doncs, bé, n'estem encantats que així sigui.
I és la típica competició, Xavi, que al final potser no té tant de prestigi com pot tenir una Copa d'Europa o una Eurolliga, però si la disputes és perquè has fet la feina, per tant, té aquest plus de mèrit.
Sí, és una competició de les importants, de les que ve de gust de guanyar, i com bé dius, doncs, perquè justament l'any passat doncs has guanyat, en el nostre cas, doncs una Eurolliga, una Copa d'Europa, doncs el premi és poder optar aquest nou títol europeu doncs amb la teva afició aquí a Canllong, amb un rival de màxim prestigi, que és l'equip amb més títols europeus, i una bona oportunitat, doncs, per viure un waterpolo al màxim nivell una altra vegada aquí a Sabadell.
Serà a finals de novembre. Per cert, serà amb les canadenques? Està confirmat ja la seva presència o no?
Sí, en principi les jugadores canadenques haurien d'arribar doncs aproximadament una setmana abans d'aquesta data per poder disputar el partit de Lliga prèvi a la Supercopa, jugar a la Supercopa d'Europa, i al cap de 3-4 dies doncs debutarem a l'Eurolliga aquesta temporada amb una fase que encara està per adjudicar i que també hi participarien les jugadores canadenques.
El rival a tot això, i amb això ho remato, Xavi, és l'Horizonte Catània. Per tant, es tornen a trobar les cares, es veuen les cares un altre cop, els dos equips amb més copes d'Europa. No sé si dir que és el partit més clàssic del waterpolo femení europeu.
Home, la veritat és que sí, és un dels grans clàssics i realment doncs penso que entre l'Horizonte i nosaltres tenim 13 copes d'Europa, entre tots dos. L'Horizonte encara ens en porta 3 d'avantatge, i això vol dir doncs que habitualment són els dos equips que són la base de la selecció, en el cas de l'Horizonte, selecció italiana, i nosaltres doncs de la selecció espanyola, i això és, vol dir waterpolo del màxim nivell, on sempre doncs també amb dos equips estan reforçats per grans estrangeres. L'Horizonte també té dues jugadores canadenques amb la mateixa situació que nosaltres, doncs que els competeixen només per competició europea. Vull dir que penso que veurem un bon partit i un bon espectacle dintre d'aquest clàssic europeu, com bé dius.
Serà un partidàs i el veurem aquí en directe també a Ràdio Sabadell. Xavi Balaguer, el director tècnic del Natació Sabadell. Enhorabona per la part que correspon per aquesta organització i molta sort. Una abraçada.
Moltes gràcies, molta sort.
Gràcies, Xavi. Aquesta notícia arriba després del doble triomf, per cert, dels sèniors del club a la Lliga Premat. El masculí es va imposar Can Llong per 10-7 al Mataró en el primer partit del club contra un rival directe, una actuació convincent dels de Quim Colet, que van tenir la figura de Sergi Cabanes amb tres dianes el màxim golejador. El femení, per la seva part, visitava la Pere Serrat, l'escenari on havia guanyat l'última Lliga, i va tornar a treure la seva millor versió després de generar algun que altre dubte contra el Rubí. Golejada per 6-19 amb Maica García i Judit Forca fent més de la meitat dels gols de l'equip. Val a dir que enguany el Sant Andreu ha perdut potencial respecte als últims anys, però un dels reforços de les de Javi Aznar ha estat el de la jove waterpolista sabadellenca i ex del club, Gisela Ferrer, amb qui conversava al final del partit el Pau Vitorí.
Vinga, som-hi. Doncs avui protagonista especial perquè ha guanyat l'Astral Pool. Això no és novetat, però hem aprofitat per parlar i per conversar uns minutets amb una jugadora que l'any passat defensava els colors de l'Astral Pool. Aquest any està al Sant Andreu, com és la Gisela Ferrer. Gisela, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com se t'ha fet el partit d'avui? Especial, no especial? El sí. Fet de jugar contra el Sabadell?
Sí, especial. Bueno, jugar amb el teu equip de sempre és, no sé, no era el primer cop, perquè quan vaig estar cedida al Rubí doncs ja vaig jugar contra elles, però seguia vinculada al club, i aquest sí que era el primer cop que estava totalment desvinculada i amb molts nervis, però bueno, no sé, ha estat bé, sense comptar el resultat, però
resultat una mica voltat, que suposo que és algo que també sí. T'estàs acostumant, no? El fet de l'any passat contra el Sabadell tot eren victòries, i ara arribes a un equip que també és potent, però on es pot donar aquesta circumstància.
Sí, però crec que no és res dolent. Vull dir, els partits igualats realment són els que et fan créixer, i aquesta temporada, amb tots els canvis que hi han hagut de tots els equips, ja no només del Sabadell, i l'igualar-se tota la Lliga crec que és bo, però no només per mi, sinó per tota la Lliga en general, per totes les jugadores.
Avui també jugava bastants minuts, sí. I una circumstància, deixa'm-la comentar, perquè al final la Laura Ester l'han substituït a l'últim quart, amb el partit ja estava resolt, ha sortit l'Ainara, la teva germana, i li has marcat un gol. Sí. Com ha estat això?
Bueno, no sé, havia de xutar jo, crec. No m'he fet tan mala fe, no s'ho pren malament tampoc. Són coses, el que passa a l'aigua sempre es queda a l'aigua, i ja està.
També li has fet un gol a la Laura Ester.
Allò un per cadascuna, ja
un per cadascuna.
Per no quedar malament.
Correcte, però allò de dir, mira, les conec, sé com es mouen, ha estat una cosa de dir, sé com són com a porteres i allò et dona una mica d'avantatge, o ha estat allò de, mira, decidir per on xutar?
No, sí, o sigui, el que jo en aquell moment em sentia més còmode. Vull dir, evidentment les coneixes i tal, però en aquell moment, almenys jo, no penso, hòstia, sí, en aquesta se li dona malament, aquest costat, doncs vaig a xutar-li allà, saps? Simplement, doncs, el que veus i el que en aquell moment creus que has de fer.
Com va la vida per Sant Andreu? Com va aquest inici de temporada?
Molt bé, estic supercontenta, la veritat. És que com que ho he canviat tot, o sigui, he començat la uni i he canviat el club i tot nou, de cop, molt bé, i amb el club supercontenta, un club superfamiliar, no tinc cap queixa, la veritat.
Amb el Javi Aznar, l'entrenador, què tal? Exigent? És un d'aquells entrenadors que exigeix molt, perquè és un d'aquells que ho viu molt durant el partit, també.
Hosti, sí, eh? I em poso una mica nerviosa, però bueno, no passa res. Sí, a veure, ja el coneixia perquè havia estat amb ella de selecció i tal, però bueno, sempre en el club és diferent. I bé, estic acostumada a potser que els entrenadors no cridin tant i això, i el Javi, que és com el que acabes de dir tu, que ho viu molt intensament, de vegades m'agobia una mica, però bueno, és la seva manera de viure l'esport, no passa res.
Ja per acabar també, Gisela, com ho va viure tota la família, també l'Ainara, allò del canvi de separar-vos de club? Sí que és cert que havies estat cedida, l'Ainara també havia estat, sí, a l'Horta, però com va ser tot el procés?
Pues la veritat és que jo tenia ganes de canviar de club i vaig valorar les ofertes que tenia i creia que la del Sant Andreu era la més apta per mi, i a casa en tot moment em van recolzar, no em van dir fes això o fes allò, sinó fes el que tu creguis, i nosaltres et recolzem, i l'Ainara pues, evidentment encantada de que jo estigui feliç i que jugui bé. I bueno, no sé, es troba a faltar també perquè jo sempre tornava amb ella a casa i tot, saps? Vull dir, passava molt més temps amb ella, i ara l'haver de baixar aquí a Barcelona cada dia i tot això i passar-me el dia aquí al club, doncs no els veig tant, però bueno, no passa res.
Doncs amb la Gisela Ferrer, ara jugadora del Sant Andreu, se'ns fa una mica estrany després d'aquests últims anys al Sabadell, però aquí li desitgem tota la sort del món també aquesta temporada aquí a la Pere Serra. Que vagi molt bé, Gisela.
Moltes gràcies, igualment.
En el tram final de programa parlem de l'Obert Gràcia, que ja té la butxaca. La primera victòria a domicili. Els graciencs es van endur els primers dos punts en terres foranes amb el triomf per 27-31 a la pista d'un equip que fins aquest passat cap de setmana li igualava la classificació, el Sant Esteve de Palautordera, i que es va basar en dos grans parcials, un de sortida, el 3-9, i un al final de 0-7. Arnau Xerta, jugador verd i blanc, fa aquesta lectura.
Sabíem que tampoc era molt real aquest resultat, perquè ells a casa seva apreten molt, tenen una afició molt bona, molt forta, que apreta molt, i sabíem que ens costaria molt, i així va ser.
Un Xerta que va ser el més encertat de l'OAR, amb 10 dianes, 4 d'elles en aquest parcial de 0-7 final, que certificava la victòria pel conjunt de Gerard Gómez i Cés Borrell, un equip que, després de 5 jornades, és quart amb 8 punts. I acabem amb ciclisme. David de la Cruz és 8è a falta d'un dia per tancar el Great Tour of Guangxi a la Xina, l'última cursa que el ciclista sabadellenc disputarà amb el mallot de Lineos. Avui ha entrat amb el gran grup, 22è, després d'un sprint que s'ha endut el colombià Fernando Gaviria, i és a 29 segons del líder de la general, el mallorquí Enric Mas. Demà, últim dia de competició, 168 quilòmetres entre Guilin i Guilin. Amb aquest apunt tanquem el programa d'avui, que podeu escoltar un altre cop a radiosabadell.fm d'aquí a uns segons. Demà, per exemple, entre altres coses, tindrem el segon capítol de la secció de la Comissió Històrica del Centre d'Esport Sabadell. Després de recordar Bruges, demà marxem fins a principis del passat segle. Des del control de so, un petó del Roger Benet. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.